4 i 5 minuts de la tarda, què tal, com estan? Salutacions cordials, temps de tertúlia. La darrera edició ja d'aquest Pilotes Fora, temporada 2010-2011. Avui, com es diu vulgarment, tanquem la barraca, tanquem la paradeta. Tot i que, com anem dient sempre, la informació esportiva continuarà al llarg de l'estiu, evidentment. Ara estem allò de rumors, de mercato, de moviments amunt i avall. Recordem que ahir a la Federació Catalana de Futbol ja es va fer la proposta d'agrupacions de primera i segona catalana, i avui haurem d'estar molt atents perquè a partir de les 6 de la tarda es farà la proposta d'agrupació de tercera catalana, que és la que afecta directament a equips com el Sitges i el Sobrense. En fi, avui saludem en Toni Muñoz. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
I en Juanjo Alegre. Juanjo, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal, senyor?
Molt bé.
Bé, ara feia temps que no parlàvem.
Sí, ja m'havien dit que el Toni s'estava desesperant de no poder... Sí. Ningú es posava en ell, i després... M'havien dit que també que el dimecres passava xerratant que va quedar votat.
Sí,
sí, sobretot el dimecres
passat. Xerratant que va quedar votat.
Van dir, bona tarda i s'ha acabat.
Sí, sí, ja m'ho han dit. Què ha estat el Toni a tertúlia?
Però va ser interessant, eh?
Sí.
Home, tu coneixeràs el Joan Escoda, saps qui és.
Hem estat molts anys junts.
Sí, sí. Va ser molt interessant. Va parlar moltes coses.
Sí, va parlar tres quarts d'hora.
Sí.
No, hem estat molts anys junts, li tinc molt d'apreci. El que passa, jo penso que els temps han canviat bastant.
Sí, però la mentalitat
mi,
no.
I dic, no va ser un dels millors dies del Joan. Mira que me l'aprecio i tinc molta amistat d'ell. Però penso que els temps han canviat. Perquè abans, quan estàvem a la Blanca, jo parlo que estàvem a la Blanca, diem, és que val la pena agafar crios perquè no estaran al carrer, els ensenyaràs l'esport, el companyerisme. Avui això ja no serveix, això. Perquè no està al carrer. L'esport i el companyerisme, abans estava el hockey, tres equips. El bàsquet apenas tenia base. Avui dia, si vols companyerisme, ha agafat el rugby. Té una bona escola. El hockey té bona escola, el bàsquet té bona escola. Uh-huh. Vull dir que n'hi ha molt d'allò. I després dient, és que servirà pel futur. Sí, servirà pel futur. I la veritat és que no serveix pel futur. Perquè tu mira bé, ara dius, parlant de la Blanca, per allò que vas començar, juguen 200 nanos al torneig social. Quants acaben a juvenils? Un 5%? Un 5%.
Molts es queden pel camí, és evident.
Són però... un 5%. Jo dic,
aquest és un gran, de los gran problemes. Això me va agradar ell,
sí,
com ho va respondre.
Sí, sí. No, però jo te contaré
allò. És un gran, gran problema.
Però
per
això,
què
dius,
no arriben?
Però, sí, no,
perquè no sempre és culpa del nen, eh?
No.
Però, també és culpa de l'entrenador, eh?
No, és culpa del nen, és culpa de l'entrenador i una cosa.
Jo sempre he dit, i potser els entrenadors amb això me té mania. Sí, no. Si no arriben jugadors, molta vegada, i moltes, perquè jo l'he viscut, és culpa de los entrenadors.
Sí, però avui en dia també hi ha altres coses que poden aprofitar. Vull estudiar, jo m'he fet teatre, estudiar música, tot això, sí que et serveix pel futur. O electrònica, avui en dia, l'internet i tot això, tot el dia. I després hi ha una altra cosa.
Ell parla, esport serveix pel futur,
ell parla, sí, tot.
Perquè
sí,
crea una persona.
Sí, però també te la crea els
sí,
tots els altres aspectes.
Sí, però és que això lo té igualment.
I potser que no costarà tant de quart.
Però això lo té igualment.
Jo continuo
però,
dient.
Això, a part d'això, sí, però hi ha una altra cosa. Ell parlava dels monitors, dels entrenadors i tot això. Bé, però s'oblida sempre una cosa, que el problema del futbol base són els pares. Perquè jo vaig al futbol base, tu ho saps, i el que me salta a mi és veure els pares que no tenen ni companyerisme, ni són esportistes, ni res, perquè Mataló i mil coses d'aquestes les sentes a futbol a events infantils. Moltes vegades li he dit, d'acord, entrevistes amb entrenadors i tot això, molt bé, però els pares cada 15 dies ensenyar-los comportament. Perquè molts de crios d'aquests, tu saps, anem al futbol base, tu vas dir unes vegades a mi a veure tot allò,
sí,
i sense els pares i tot allò, n'hi ha mil entrenadors, l'entrenador diu una cosa i el pare diu una altra. Vull dir que això és un problema, vull dir que ha canviat bastant. Jo penso una cosa, que avui en dia, a part d'això, tindrien que donar un plus als que van a jugar a futbol, als crios, eh? Que parlem de juvenils i cadets, sinó un plus més, vull dir, no sé quin plus, però pot ser que sigui transport gratis, beques d'estudi, aules d'estudi, tot això tindria que ser a més un plus més perquè els crios estiguin més enganxats al futbol. Però això és molt difícil.
Jo no veig, que el problema no el veig de petit, jo el problema el veig ja de cadets cap amunt. Uh-huh. Però, i torno a repetir, molta vegada el problema... se la faceix, se li diu que és per culpa del jugador, culpa del nen, però torno a repetir, per mi el problema la té tots, entre tots lo mataron i ell mismo se murió, el solo se murió, no? Entre tots, vull dir, aquí lo que es tracta és que entre tots se li doni a aquest nen lo que busca, i molta vegada en el futbol no se li dona això, perquè jo sé de molts nens doncs, que estan entrenant tota la setmana, que no té potser la qualitat que té un altre, i quan arriba el dissabte o diumenge els que juguen són els altres.
Això és un problema. Eh?
I clar, això no és culpa de l'entrenador, això no és culpa de nen, això és culpa de los entrenadors, perquè aquí van tothom a sumar, i no se trata de sumar, se trata d'ensenyar, després ja sumaran.
No, però a més tens que tindre en compte que un crio, fins que no arriba infantil, a infantil és quan pots dir serveix o no serveix pel futbol, però de benjamins, alevins, inclús el primer infantil, pots ser un patata, però el segon any d'infantil pots ser un bon jugador, eh? I molta gent ja, quan arriba a alevins i tot això, si no tens un bon, no dic entrar al monitor, perquè són més monitors que jo, ja fan malbé una mica el crio, vull dir que...
Ara continuem parlant, però sí. Permeteu-me que saludi el nostre convidat d'avui. Avui agraïm especialment que ens acompanyi l'Andrés Saez, que és el nou tècnic, saben, del Club de Futbol Sobrense. Andrés, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, com
Què
estàs?
Tal? Mira.
Com ens hem de veure,
eh? Acabamos sentados en una mesa igual.
En una mesa igual, eh? Después de tantos años. El futbol nos ha vuelto a unir, eh? Què tal, content?
Bien. Aquí estoy escuchando y es muy interesante lo que estás diciendo.
Si ve de Can Colapis, malament anirem. Malament anirem, no entrarem...
Ja veus on acabar,
salieron bones quintes d'allò.
Sí. Pots tenir un Can Colapis, vull dir tu.
Mira on hemos llegado.
Sí, imagina't tu. I aquest, ja veus tu. Ui, aquí de la pecera, igual, vull dir que és un... Lo pitjor de cada casa ha estat allí. Això no podem negar.
Sí. Bueno, et preguntava si estaves content, evidentment, d'haver signat pel Sobrense. Entenc que sí, que vens a un bon club. Una miqueta, Andrés, et preguntaria com s'inicia aquesta relació amb el Sobrense, com comencen els contactes.
Bueno, a ver, principalmente la persona que me animó a fichar por el Sobrense es Juanjo Abril.
Sí.
Está claro, ¿no? Una persona que lo conozco ya de mucho tiempo. Me parece que me conoce más él a mí que yo a él. Y si él vino allí a hablar conmigo y me dijo, Andrés, el Sobrense es el equipo ideal para ti, no tardé ni 5 minutos en decir que sí. Lo tuve muy claro. Uh-huh. Él sabe cómo soy, cómo entreno, mi carácter, para lo bueno y para lo malo. Y ya llevamos muchos años. Él ha venido a verme incluso cuando entrenaba en Segur de Calafé y en Regional. Sabe lo que ha pasado en las dos últimas temporadas, que he durado un mes y medio en la Ribetana y en Olivella, y él siempre me ha estado aconsejando, animando, y el día que dijo Sobrense me informó un poquito, dije que sí. Luego además se unió, bueno, la primera vez que hablé con Manu Julián, ya todo empezó a ser ya mucho más claro, ¿no?
Hombre de fútbol 100%, Manu.
Exactamente, sí. Y bueno, ya empiezas a ver que es la parte de la directiva de un club que un entrenador siempre quiere, ¿no? Las cosas claras, sabes que no hay puñalada trapera y que te van a dejar trabajar.
Desmóntame un mito. Te digo esto porque, los que no te conocen, y se ha hablado mucho de que has estado en la Juventud Ribetana y no acabaste, estabas en Olivella y no acabaste. Uh-huh. Claro, esto, quieras que no, te crea una fama.
Está clarísimo, sí, está clarísimo. Esa la llevas y te la tienes que...
Y ahora pueden pensar, ostras, ahora este viene al Sobrense y ¿qué va a pasar?
Sí, va a durar un mes y medio, ¿no? Bueno, a lo mejor estoy 15 años aquí.
También puede ser.
Eso no se sabe, ¿no? Las razones de, sobre todo los dos últimos años, a ver, la parte diplomática podemos decir que es lo que hay en el fútbol, ¿no?
Sí, sí.
Hay un momento que el club decide prescindir de ti, tú tampoco estás a gusto y te vas. Que hay más cosas internas, no las voy a decir aquí.
Ya.
Porque es... En todas partes hay trapos sucios. No tengo ningún problema ni con Olivella ni con Juventud Ribetana, pero es lo que hay en el fútbol. Cuando uno es entrenador se arriesga a estas cosas.
¿Fue porque, Andrés, quisiste irte tú, marcharte tú, o porque, como has dicho, te invitaron a salir? ¿O hay un poco de todo ahí?
Sí, es que es como todo.
Tampoco entraremos en detalles. Ajá. Pero...
Sí, es que ¿sabes qué pasa? Quiero ya irme a los detalles y no quiero irme a los detalles.
Vale.
No quiero tener ningún tipo de polémica, pero si te lo piensas y si echas la mirada atrás estos últimos años, ¿cuántos entrenadores les puede haber pasado lo mismo? Y tú dirás, es que tú has estado un mes y medio. Sí, te vas a los 4 meses es lo mismo, no has terminado la temporada.
Está claro.
Y entrenadores con más experiencia, más años que yo, llegas a un club con una superestructura y te tienes que ir en Navidad. ¿Que yo me fui al mes y medio? Pues porque tengo las cosas muy claras. Si quedamos en unos acuerdos, se cumplen, y si no, pues... Es que te vas, pero no porque mi carácter. Ves que no vas a trabajar bien. Y ya te digo, prefiero no tirar de trapo sucio.
Ya, lo que pasa es que vamos a parar siempre a eso, ¿no? Al carácter. Y la gente piensa, ¡uy, este!
No tengo ni más carácter ni menos que otro entrenador. Yo no tengo problema. Yo tú vas por los equipos donde he estado y saludo a los jugadores igualmente. ¿Qué haces enemigos en el fútbol? Y amigos, como todo el mundo. ¿Y qué hablan de mí? Yo también hablo de los demás. Es que cuando hay que rajar, rajamos todos.
Es recíproco.
Sí. La gente piensa, oh, Andrés, ¿sabes de estos problemas? No, todos tenemos trapitos sucios y enfrentamientos con directivas, con aquel jugador que no te pareció también la relación, hablará mal de ti, pero hoy a día de hoy me encuentro a jugadores que he llevado en alevines y me saludan y les he gritado y me he enfadado y he estado en regional y saludo jugadores igual, es que no cosas de fútbol.
Para aquellos que no te conocen, ¿qué idea de fútbol tienes tú?
Complicado. A ver,
aplicada a lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Ajá. En la regional, evidentemente.
A ver, por ejemplo,
de un fútbol modesto.
Ajá. A ver, soy un entrenador exigente, seguro. Eso sí. Me gusta que cumplan igual que yo cumplo. Y soy exigente con mi trabajo. Y si miras el Suburense, bueno, al Suburense se le presupone un potencial y lo tiene como equipo, ¿eh? Y por eso acepté. Entonces, si ves el Suburense, ves que es un equipo muy competitivo y me gustan esos equipos así. A partir de ahí, bueno, pues soy más partidario de la gente joven, con ganas, que quiera trabajar. Eso no significa que esté contra los veteranos, pero he tenido más encontronazos con veteranos que con jóvenes. Entonces, a los veteranos ya me los conozco, ¿no?
Yeah.
Soy partidario de que un equipo tenga 4 o 5 veteranos implicados, de los que hacen vestuario. El resto para mí es gente joven y...
Que siempre se necesitan los...
Sí,
los paro 3 de veteranos que te...
Los necesitas para situaciones en las que te enfrentas a equipos que tienen mucho veterano y te están buscando las cosquillas y el jugador joven no sabe reaccionar. Necesita el jugador veterano de apoyo, que se enfrenta al otro, le para los pies un poquito. El jugador joven tira millas, corre, choca.
Sí. Y a la que le dan un par de...
Exactamente, te asustas, te cohibes. Si tienes un compañero al lado, no te cohibes tanto, estás arropado.
Yo pienso que la pregunta es, porque aquí han discutido con Jordi Serra moltes vegades, els canvis, ho han discutit els 5 anys que ha estat al Suburense, els canvis que feia. Però jo penso que la pregunta que només jo te faig és, si no cobren han de jugar tots, o hi ha un equip, els 11, els 12 o 13 titulars, perquè el que importa és guanyar, o no cobren, però si són 18 a la banqueta, doncs mira, has de fer els 4 canvis que...
Yo lo veo de la siguiente manera, si entrenamos 18, y, o sea, 18, no. 20, 20 y tantos la plantilla, todo el mundo se merece jugar y yo soy de repartir los minutos entre los jugadores. No cobran, lo hacen porque les gusta y no voy a exigirle a un jugador que lo estoy haciendo correr como un loco 3 días y luego pues no lo voy a poner a jugar, no lo voy a convocar y voy a poner a otro que me ha venido 2 porque tiene problemas. Comprendo sus problemas, pero el otro ha entrenado y luego al otro partido pues a lo mejor pues te sentaré y sacaré a este, pero sé que si los pongo a todos, cuando les vaya a exigir, nadie me puede decir que no he cumplido con ellos. Lo de ser justo con los jugadores lo llevo a rajatabla. Antes me pelearé.
Y no es fácil, ¿eh? No es fácil.
No, es complicado, pero es que, a ver, tampoco puedes hacer otra cosa. Juegan 11, vas convocado 16, y tienes 20 y tanto, deja gente sin convocar. A la semana siguiente podrás rotar, pero a los jugadores también hay que decirles, oye, yo no hago esto con una calculadora. Intento ser justo, pero tampoco me pueden exigir...
Es matemática pura.
Calcular el minuto que habéis acabado la temporada con todos los minutos jugados. Tampoco es eso. Hay gente que tiene un potencial superior a otro y a lo mejor es titular siempre.
Ya.
Un cop vas parlar amb la gent del Sobrense, amb el president, el delegat, doncs m'imagino que tu ja has seguit, vas seguir el Sobrense i m'imagino que tu ja has dit els jugadors que vols i que no vols. Vull dir, els que ara per ara no saben res és perquè tu no els necessites.
Te digo cómo fue. Yo una vez que acepto fichar por el Sobrense, vi 2 partidos. Rápido, no tardo mucho en tomar ciertas decisiones. Di una lista de jugadores que sí que me interesaban y otros que había que esperar, porque a veces ves un jugador, un partido o dos, y a lo mejor el chaval no está en ese momento bien y dentro de un mes cambia, y me ha pasado. Hice una lista con jugadores que tenía dudas. Conforme las dudas se han ido disipando, he ido informando al club, bueno, este también, si el club les tiene que haber dicho que cuento con ellos. Si alguno no se lo ha dicho es porque todavía no lo han visto oportuno, porque están en el torneo de Copa o la Liga no había acabado, un poco por respeto al entrenador que hay. Bajas, puede ser que uno o dos no cuente con ellos, pero la base del equipo es la misma, menos los jugadores que ya sabemos que se van, como Sergio, Toni, Juan Gázquez, sí, y Callejón, sí, que abandona el fútbol.
Yo vaig estar parlant amb el Sergio, uh-huh, i el Sergio em va dir que, a veure, que l'agradava al Sobrense, però que ell pensava que ja havia arribat el moment de tornar, doncs, de l'equip que ell va sortir,
uh-huh,
que
era
la Penya Jove, no? Uh-huh. Igual que el Gázquez, no? Uh-huh. Va dir el mateix, però sobretot el Sergio. Uh-huh. Però el cas del Mario, tu comptes amb el Mario?
Sí, sí. Sí, sí, incluso hace una semana. Ten en cuenta que todos los jugadores que yo en un principio pudiera haber tenido alguna duda, cuando se ha decidido que se queden, ha sido consensuado con el club. Yo no he llegado allí y he dicho, bueno, yo ficho por el Sugrense, pero si estos jugadores siguen, yo ni mucho menos. Cada caso se ha ido analizando uno a uno. El club me decía, oye, Andrés, este seguro, te lo replanteas, sí, no. Lo volví a ver el partido. He llegado incluso a ver partidos por el canal Blau, en internet, para repetir otra vez, sí, y ver al jugador y concienciarme de que realmente lo quiero o no. Y Mario, sí, continuó.
Uh-huh. El que pasa que Mario és un dels jugadors que potser, uh-huh, de moment no se sap res.
No, bueno, però, no sabia res.
Bueno, però puede pasar esto, ¿eh? Sí. Están en Copa, un día el Manu no va al entrenamiento, Abril no habla con nadie, pero sí, sí, ahora mismo, bueno, iba a decir la orden, por decir algo, ¿no?
El beneplácito.
El beneplácito, lo he dicho claramente, sí, sí, que Mario continúa.
¿Tindrás segon?
No.
¿No tindrás segon? ¿Te ofras tú tot?
Solito. No, a ver, perdona, no me gusta el segundo entrenador porque para eso tendría que tener mis mismas ideas y no sé, tener una persona para que te ayude a poner conos y estas cosas, no, porque luego a la hora de tomar decisiones las tomo solo. No soy de conversar con el segundo entrenador, que te parece, las tomo y nada. Sí que tendré un fisio, eso sí, seguro, porque los jugadores de la regional, cuando uno tiene un golpe en un partido y te viene el entrenador y te dice, bueno, ves y dúchate y mañana ves al médico, pues se te queda un poco, sí, alicaído, ¿no? Sí, si tiene un fisio ahí, se siente un poco protegido.
Todos los equipos y tal.
No tiene nada, pero el fisio toca, mira.
¿Es un fisio de tu confianza?
No.
¿O bueno, es la que tiene?
No lo conozco. Creo que el que está en el club no continúa. Bueno, hay una chica.
¿Qué es Raquel?
Chica,
sí, sí,
la Raquel. Creo que no sigue, pero no lo sé seguro. Ahí ya sé que habrá uno. Pero no,
és important, un equip de futbol tindre fisio, sí, és bàsic, bàsic.
No puede ser
més
que un jugador,
important que el segon entrenador.
No puede ser que un jugador tenga una torcedura y vayamos todos a tocarle allí.
Sí, no,
a tocar y a tocar, y el jugador, uh-huh, si va alguien que él ve que entiende de lo que es, se siente arropado y está más tranquilo.
Més coses, Andrés. Ets partidari de tenir una plantilla àmplia, reduïda, t'agrada treballar amb molts jugadors, amb pocs, amb el risc que això comporta, evidentment. Tot és per bé i per mal, no? Plantilla llarga, ostres, problema, perquè has de deixar molta gent fora. Plantilla curta, que ningú es constipi, perquè si no, ja es va agotoli, no? Què vols? Quina idea tens?
El club és el que te dice si tienes, puedes tener más o menos. Por ejemplo, Sitges tiene fútbol base. Me faltan jugadores, los cojo del juvenil. El Sugrense no tiene nada. Y este año ya no tiene el tema de la afiliación. Está solo. Plantilla larga. Lo más larga posible dentro de económicamente lo que pueda el club. Evidentemente sin llegar a animaladas tipo 30 jugadores. Entonces ya no puedes ni convivir.
No, no, claro.
Pero yo, por lo que veo, y bueno, ya habéis visto este último año. Tony Salido.
La experiencia.
Sí, este año ha sido un año.
La experiencia te educa de ser el Sugrense, de tener una plantilla larga. Ajá. Porque. Motius de treball,
claro.
Bueno, ha passat quasi que entre els jugadors, lesions que aquest any
ha sigut un desastre,
desastre. Vull dir, anar 13 jugadors és, claro, no fa equip, no fa bonic, vull dir. I la plantilla llarga, vull dir, sí que és un problema per l'entrenador, perquè saps, claro, que si van 18 convocats i són 24, 6 no van, vull dir, però clar, aquí ve, si el vestuari està unit no passa res, uh-huh, perquè un dels avantatges que el Sugrense fins ara, o almenys fins l'any passat, jo recordo que el millor que tenia el vestuari, millor que
el joc,
era la unitat, era el vestuari, quan estava el Carlos Reina, tot allò, sí, que el vestuari era, bueno, uh-huh, pues, sí, era el millor no, de la comarca de la província de Catalunya, vull dir que, y yo valía la pena, vull dir que.
Bueno, es que además se añade otra cosa, este año va a haber mucho derbi, ya sabemos lo que comporta los derbis. Los derbis una vez se verá un buen partido, pero puede ser que lo veas, pero te vas a llevar tarjetas porque ya van a estar los nervios a flor de piel, hay mucha tensión, todo el mundo quiere ganar a todo el mundo, somos vecinos, nos conocemos. Y como tengas una plantilla corta, pues lo mismo en noviembre, pues ya estás perdiendo jugadores para los partidos. Y a ver, esto,
bueno. És un al·licient perquè estem, uh-huh, molt expectants del grup que avui, doncs, farà aquesta proposta de grup de tercera catalana. com diu l'Andrés, hi haurà un derbi cada diumenge o cada dissabte, i això és un al·licient, és molt maco de cara a l'espectador, però potser, com deies, Andrés, de cara a les pròpies plantilles s'haurà d'anar molt en compte, no? Tranquils, que...
Fíjate que este año...
Que la temporada és molt llarga i...
Yo sigo partidos, ¿no? Y veo partidos. Recordamos el último Sugarense Rivas. Y luego habrá cosas que no se olvidan.
Sí.
Entonces, es que tú ponte en la piel de que hoy juegas contra el Rivas y la semana... Bueno, Sugarense Sitges.
Sí, sí. Sense anar més lluny.
Sí, seremos amigos y vecinos, pero cuando sales ahí, o jugador del Sugarense, ahí no me va a hacer falta motivar a nadie. Si acaso tendrás que quitar tensión.
Restar tensión.
Restar tensión, porque es que va a ser... Uy, Peñalloba.
Peñalloba. Tú vas a... Ahora te lo iba a decir.
Por ejemplo, a mí a Peñalloba me gusta mucho ir a ese campo porque es un ambientazo. Pero bueno, luego lo que pase dentro ya veremos a ver. Conozco a los jugadores y al entrenador no, porque Riambao no va a ser un entrenador que va a provocar una polémica.
No,
pero los jugadores una vez que están dentro... Es dinamita, solo tienes que poner, alguien pone un poquito de fuego y
ya. Pero está. ¿Una plantilla amplia quiere decir 24 jugadores?
Puede ser, por ahí.
Yo
voy entre 23 y 24 jugadores. Sí. Y luego intentaré equilibrarla. No se trata de decir 11 buenos, 6 repuestos y 5 de paquete.
Y después eso pasa también, que pasamos de vegades que es comence 22, 23, 24.
Ah, sí, bueno.
Y cuando arriba ya a l'octubre, eso, cuando arriba una mica de fred, ya algunos ya desaparecen.
También tenemos que tener claro que lesiones va a haber.
Sí.
Porque forman parte del fútbol. O tocamos madera que nadie tenga nada grave. Pero, por ejemplo, ya empezamos sin Denis. Que ya vendrá lesionado.
¿Tú eres de aquellos entrenadores de los que entrenan, juegan?
Claro. Por supuesto, pero no como una manera de castigo, como lo ven algunos entrenadores.
O sea,
es la manera de decir, si estás tú más en forma que otro que no entrena. O es que yo tengo problemas de trabajo, vale, ningún problema, pero va él antes que tú. Está más preparado, está más en forma. Es que toca peor la pelota. Bueno, y la persona cumple, tienes tu premio. Lo otro no es un castigo por no entrenar, es que no estás tan preparado como el otro. Otra cosa es que me digas que un jugador me va a venir cada día media hora tarde por motivos de trabajo. Yo lo considero una persona que entrena. Luego está la voluntad del jugador, que a lo mejor me diga, bueno, Andrés, yo me quedo media hora más luego. Hay un femenino detrás o algo. La gente la vas viendo. Cómo se comporta.
Sí, sí. Y todo. El que tiene ganas, el que tiene interés.
Yo como jugador me exigía y me exigí y iba a todas y no fallaba. Y como era como jugador, soy como entrenador.
Uh-huh.
¿Eres amic dels àrbits? ¿Te expulsen algunes vegades?
A mí no me han expulsado nunca como entrenador. Y como jugador, en todos mis años de fútbol base y regional, una vez, por dos amarillas, por tocarla con la mano.
Es una buena tarjeta de presentación.
Para mí los árbitros, además, para mí los árbitros son sagrados. Si les tocas las narices, dicho así textualmente, van a por ti.
Sí.
Y si los dejas tranquilos, puede ser que vayan a por ti, pero menos veces. Y eso tengo que inculcarlo también en la plantilla, no puede ser los jugadores, los espectáculos protestando y sí, esas historias, que está fuera de lugar.
Normalmente, yo siempre lo he dicho, que si el entrenador protesta, el jugador protestará.
El jugador los pone nerviosos. Un entrenador que protesta molt, el jugador al mismo campo lo sent, lo veu, vull dir, l'incites a protestar.
I jo tinc la percepció, la sensació que aquesta última temporada els àrbitres han estat més lleugers a l'hora d'ensenyar targetes. Amb tot el tema de les sancions, de les 5 targetes, de les dues grogues vermelles...
Sí, tenien ordres, tenien ordres de...
No sé si has tingut aquesta sensació, Andrés, als partits que has vist, una miqueta que els àrbitres aquest any tenien la mà calenta, una mica.
Jo una vez tuve una charla con un árbitro que vino aquí a Roquetas y me lo dijo claramente. Dice, tenemos órdenes muy sencillas, que es que lo que no puede... que vamos a dejar los equipos sin jugadores.
Tenían órdenes de...
¿De quién? ¿O me lo dijo porque entre unos cuantos lo dicen? ¿O ellos lo han visto? ¿O alguien de más arriba? No lo sé. Pero estaba claro. Yo he visto árbitros aguantar cosas inaguantables, soportables. Insultos, discusiones, bueno, unas discusiones tontas que no llevaban a nada, calentarse partidos, entradas, y ver cómo se retraían un poco. Pero claro, hay un momento que ya no te retraes.
Sí, sí. Claro, el problema era que ja no era la pròpia expulsió en sí, sinó que
que
perdies el segon partit.
Van passar de blanc al negre massa ràpid, sí, vull dir, no van deixar el gris. I vull dir, i a més, jo penso que els àrbits en aquestes categories són molt dolents, vull dir, ho hem d'acceptar, són molt dolents, vull dir, llavors l'única autoritat que tenen
la targeta. Tu sempre has dit, Juanjo, que no hi ha àrbitres bons en aquesta categoria, que són dolents o molt dolents.
Sí, és que és veritat, és que és veritat. I l'única autoritat que tenen és la targeta.
Sí, sí.
La targeta. Anem a veure, jo sempre ho he dit, una diferència, l'altre dia discutia amb un jugador aquí, Sitges, una diferència de jugar a segona regional, a jugar a primera regional, era el dilluns. l'últim partit de Lliga. Dic, mira, li vaig ensenyar. Estava almorzant, li vaig ensenyar, mira, el Suburense està jugant a segona regional. Només surt el resultat
i la classificació.
I la classificació. Tenim el Mundo Deportivo. Dic, mira, el Mundo Deportivo, el Sitges, què surt? L'alineació, i el Mundo surt un quatre ratlles, sí, o dos ratlles. A l'esport no surt res, però surt dos jugadors, surt un nom. Dic, això és molt important. I després n'hi ha un altre. A la regional, a la segona regional n'hi ha un àrbit. Que ara m'ho has passat, a la tercera regional n'hi ha un àrbit. I en canvi a la segona n'hi ha tres. Això ja t'evita molts errors. Si te comportes, vull dir, tots són dolents, però si te comportes, vull dir, hi ha problemes amb els àrbits, no hi ha tot allò, però passa. Vull dir, però és molt diferent. La segona regional és sempre m'havien dit que el futbol es començava a primera regional.
És un àrbitre sol, Juanjo.
Sí, un àrbitre sol.
Però és que nosaltres mirem a los àrbitres, sí, però és que qui lo ajuda a los àrbitres?
No ajuda ningú.
Ningú. I els que han d'ajudar els àrbitres són els propis jugadors, l'entrenador...
I la majoria de targets, sí, per què són? Per protestar.
Sí, sí, sí.
Perquè tu has de la protesta.
Això és el que no s'ha d'aguantar i el que no s'ha de permetre, no, Andrés? Una miqueta que t'expulsin... A veure, pots tenir un mal moment tots el tenim.
Sí, tots, claro.
I a vegades...
Una mica també d'educació dels, sí, pares. Vull dir, abans parlàvem dels pares. Vull dir, si el xaval que juga allà al futbol base, que el pare va tots els domens a jugar, quan arriba al futbol regional... Si s'ha comportat al futbol base també es comportarà, però tu veus moltes vegades que hi ha pares al futbol regional que diuen de tot a l'àrbit, vull dir, és que a més que aquell home no sap ni el reglament, vull dir, i això passa, vull dir, que pobre, bueno, també hi ha que dir que els àrbits pobres estan un sol allí i és difícil.
Lo único que conseguimos insultando es que se enfaden más,
sí, sí, sí.
Porque yo si fuera árbitro, pues sí que saldría por piernas muchas veces de un,
sí,
campo,
sí,
pero es que dejaría
o te quedaría
los equipos
solo,
iguales,
sí, sí,
porque
sí,
es,
sí,
que no puede ser que me estés diciendo en mi cara lo que me estás diciendo, uh-huh, porque no, porque una pelota ha salido un centímetro con una fuera de banda, uh-huh, que te influye a ti eso en el partido,
sí, sí.
Nada. I que estem arribant a uns extrems, i jo sempre ho comento amb el Juanjo, amb el Toni, amb la gent que està al nostre voltant, que a mi cada vegada el que veig m'agrada menys. Ho protestem tot, ens,
sí,
queixem de
tot.
El jugador, i no vull que això s'entengui com una cosa dolenta, però veig que hi ha una tendència a intentar enganyar sempre, a fer més trampes. Aquesta jugada tan absurda del jugador que cau a terra lesionat i que has de llançar la pilota fora, uh-huh, això crec que és un problema del futbol en si. Vull dir, penso que aquí la federació, FIFA, UEFA, qui sigui, hauria d'entrar,
no,
ja directament.
Aquestes categories, la Federació Catalana, doncs, estem parlant de futbol regional,
crear un reglament d'això. Vull dir, no pot ser que el jugador de torn, trampós típic, es caigui al terra, faci comèdia, i això obligui a l'equip contrari a tirar la pilota fora, perquè si no ho fas ets antiesportiu, ets un merdós, ets un...
Jo sempre he posat un exemple.
I això crea tensió al camp, crea tensió a la grada, i tot això es va empaltant d'aquest ambient.
Jo sempre he posat un exemple, Pitu, tu ho saps. Quan el Patí Sitges va tenir Carles Figueroa a la banqueta,
sí,
Carles Figueroa a la banqueta, va ser l'any de los millors arbitratges que he vist a la meva vida. Per què? No l'he vist protestar mai a aquest home. Mai. Mai ha protestat a un àrbitre, mai. Doncs els àrbitres arbitraven a gust, no es preocupaven més que d'arbitrar. I escolta, el hockey no és el futbol, el hockey n'hi ha moltes errades, arbitrals,
sí, sí, sí,
eh? N'hi ha moltes errades.
Doncs,
jo sempre dic el mateix, si un entrenador se dedica a que el seu equip jugui i no es preocupa de l'àrbitre, l'àrbitre fa el que té que fer,
no,
i se pot equivocar perquè,
sí,
és un,
clar,
ser humà.
Pot ser el primer partit s'equivocava en contra del seu equip, però el tercer i quart, després surt que no, allò que té una dubte, anirà a favor de l'equip que l'ajuda. Això sempre ho han dit. Jo sempre he dit una cosa, quan em van fer el cap d'aigua d'ols vaig dir el vestuari dels àrbits, igual com van fer el Prisbens, el vestuari dels àrbits, no, el vestuari dels àrbits el primer que té ser és més gran, té que tindre un sofà, té que tindre la televisió i té que tindre una nevera plena. Dic, los tres
un minibar, com en els,
sí,
hoteles,
sí, això s'ha de blanca, sí, saben quan van fer aquí aigua d'ols, sí, no? Dic, no dubtes, allò de al mig a part portar la botella d'aigua, això fa el Maçanet de la Selva i fa el quart de primavera, però l'altre, que se senti l'àrbit, que se senti, i ojo, i una altra cosa molt important que vaig dir quan van fer el Bisbens, i un secador de pèl d'aquells que n'hi havia, perquè...
Però si ja porten tots gomina, home, no?
No,
la majoria són calvets.
No, home, que hi ha mosses, ara també se'n tenen escalpel, eh?
Escolteu una cosa, del que heu vist aquest any, coses que us hagin agradat, coses que no... Andrés, has voltat, has vist futbol per aquí la comarca...
Què te refies, al futbol de la territorial?
Sí, 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 has vist a la Penya Jove, la Roqueta, suposo, el Suborense, no sé si el Sitges ha tingut ocasió de veure'l. Què t'ha semblat? Suposo que negatiu que el Sitges hagi perdut categoria perquè, home,
a ver,
ja és un rival, la tenia
jo ara lo digo de no soy de aquí, y yo sí. Vas a decir, bueno, este, ¿de qué va? ¿No? Que haya bajado, me gusta porque voy a enfrentar a él, ¿no?
Sí.
Es malo un poco para la zona, para la comarca, para los jugadores.
Ya.
Porque si decimos que estamos todos en tercera territorial ahora, cualquiera de fuera dirá, bueno, sí, estáis todos juntos, pero estáis todos abajo.
Sí.
Es la sensación que yo tengo, ¿eh? Uh-huh. Yo creo que hay potencial por aquí para que hubiera, no solo un Sitges, porque no sé, un Sitges o... Porque claro, Vilanova ya está arriba, Vilafranca, pero un Sitges pues podía estar en la preferente tranquilamente.
Sí.
¿Y esto es un problema para fichar jugadores? El hecho de que estéis todos ahí, ¿eh?
No.
Es que es una reflexión que el otro día nos hicieron.
Yo he tocado jugadores que tenían ofertas de categoría superior y se van a venir porque me conocen.
Ya.
No se van a ir. El jugador al final va donde quiere, ¿no? Y donde le gusta estar. No va a haber problemas a la hora. El Sitges no va a tener problemas porque haya bajado de categoría. La gente va a querer seguir porque Sitges tiene su historia.
Y ahí tiene su nombre.
Y el Rivas mucho menos. Uh-huh. El Rivas Sitges tiene un historial detrás. Son muchos años. Y el Suburense también están en esa historia. Es un club que se fundó en el 75, creo. Uh-huh. Pues tenía yo 5 años entonces.
Sí, sí.
Tiene mucha historia el Suburense. Un jugador que va al Suburense a buscarlo, el nombre le tira.
¿Has mirat jugadors del Júnior de Blanca que acaben?
Sí. Otra cosa es que quieran venir o no.
Ah, bueno, sí, no, sí.
Ahí es donde te digo que el nombre de Sitges tirará antes que Suburense, o no se sabe. Però
per això la meva pregunta, Andrés, una miqueta, si això pot ser un problema, perquè clar, el juvenil de la Blanca hi aniran, teòricament, dos a buscar, o a pescar, que és Sitges i Suburense, probablement hi anirà algú més.
Sí, clar, de la comarca.
Eh? Sí. Què ha de passar més aquí?
Sí, el que passa és que l'any passat n'hi havia una diferència de categoria, aquest any no n'hi ha aquesta diferència.
Per això t'ho dic.
El que passa és que aquí, claro, esto ja és un treball de los clubs.
Sí.
M'explico. No vayas en junio.
Es vendre ilusión. ¿Eh?
No vayas en junio a decir, oye, los que termináis, venir. Durante el año tiene que haber una aproximación al chaval. Uh-huh. Yo empecé a ver juveniles pues al poco que acepté fichar por el Suburense. Pero claro, yo por respeto al entrenador, a Jordi Serra y a todo el mundo, no me iba a ir al campo de la Blanca Subur a hablar con el americano o con nadie. Oye, ¿puedo hablar contra el jugador? Si no, pues ya lo hubiera hecho. Si este año estoy aquí y voy a continuar el que viene, pues a partir de Navidad irá a Blanca Sur y si quieres... ¿Por qué? Porque el jugador, si ya saben que lo están mirando y vas detrás de él, se siente que...
Sí, sí.
Se siente un poco así...
Importante.
Exactamente.
Se siente valorado
y cuando al final te dice, vale, sí. Si vas en junio está todo el mundo llamando a tu puerta. Por eso sí, vimos jugadores, di unos nombres... Pero es normal, estos chavales se le van a inflar la cabeza de nombre, de gente que le va a venir. Y es normal que Sitges, que tiene el nombre del pueblo, pues quieran ir allí. Pero bueno, el que venga bienvenido sea y el que no.
Sí, sí, el que no, pues...
No puedes hacer nada aquí.
Sí, porque ahora mateix, de categoría superior, doncs, tens que a segona catalana hi ha un Cubelles,
sí.
I la Múnia, que és probablement el típic equip que sempre... s'han endut els jugadors.
És,
la Múnia alguna vegada hem fet la comparació, és la Bisbalenca de l'època.
Sí.
Que ningú se m'enfadi, eh?
No, abans estava sí. El Casa, ja està el Mar.
I ara està Marriba.
Marriba sí que és un cap... anava a dir un cazatalentos, no?
Sí, és una persona...
És un futbolero.
Sí.
I que doncs ara està...
I que ole, perquè escolta, sí. Tenia aquesta capacitat de convèncer el jugador, de portar-los cap allà, evidentment... Fantàstic, eh? No tinc res en contra, però una miqueta és per fer la comparació.
No, ja té avantatge, té molta avantatge.
Sí, és que tocarà
una més... categoria més superior, ha tocat. Clar, una categoria superior...
El grup
és dolentíssim. A mi no m'agrada gens.
A mi tampoc.
Així com el de primera catalana és un grup.
A mi m'agrada. I a més, m'agrada molt i me va molt bé perquè podré veure molts partits, perquè clar, jo sóc un seguidor de tots els equips, m'agrada veure tots, i el Cubellàs és un dels equips que a mi m'ha agradat sempre veure.
Ho direm, ja que el tenim aquí, tenim el paper al davant, és el grup tercer de la segona catalana. Repeteixo que és proposta de agrupació. Això ha de passar encara per assemblea i s'ha d'aprovar. És a dir, que pot haver alguna petita modificació, sí. Però d'entrada el grup 3 el conformen el Vegas, el Can Vidalet, el Cubelles, l'Horta, el Joventut 25 de setembre, el Joventut Prat, la Múnia, el Marianao, el Moja, l'Òdena, el Pubilla Casas, el Sant Mauro, el Sant Cugat, el Sant Ildefons, el Sant Joan d'Espí, la Unificació Bellvitge, el Vallirana i el Viladecans. Agarrense que vénen corbes.
Això és bé, no?
És un grup, no, és un grup.
Viladecans deu ser el B, no?
No, Viladecans.
No, Viladecans.
Sí, aquí posa Viladecans.
No va pujar.
Viladecans entenc que baixa de preferent, però...
No, però deu ser el B, eh?
És el B,
és el B, és el B.
Doncs aquí...
Ah, és el B perquè el Viladecans està inclús a punt. Si no puges...
Tens tota la raó, Toni. Aleshores, això és una raó de la federació, perquè aquí posa Viladecans...
No, però és el B.
Doncs
és aquest Viladecans que ha jugat amb el Sobrense també.
Sí.
En el grup 8è.
Sí, senyor, sí, senyor, sí, senyor. Que hi havia el Molins de Rei, sí, sí. El Joventut Prat,
Vimets,
Cita Cooperativa.
Cita Cooperativa, aquell grup era, buf. El grup del Baix Llobregat
és un grup
durillo, Andrés.
De xispes, de xispes.
Jo, per exemple, recordo que en la Blanca Subur ja d'infantil ja empiezan a tocar estos grupos así.
Sí.
I ja infantil ja lo notas lo que és. Pues quan llegas a amateur ja peor.
Tot i que hi ha una cosa que és ben certa, que sempre ho he dit jo, almenys ho crec així, el fet de jugar un any amb un grup així et va bé, perquè et curteix, et crea una experiència que potser no tens, i en el cas del Sobrense, recordo que aquell any el Sobrense va fer una molt bona campanya.
Sí, va quedar tercer, no?
Tercer o quart.
Sí, sí.
Però era un grup
sí,
molt
bé. Val, però, va, però jo sempre deia que el Sobrense tenia la carta...
Era el primer any de
ser l'equip,
Serra, no?
Sí, sí. D'equip desconegut, és a dir,
sembla que sí.
Aquí no ens coneixem tots, Andrés. Sabem més o menys com jugar el Ribas, com jugar sí, el Molanta, sí. Com jugar l'Olivella. Allà no, i el Sobrense anava com a gran desconegut.
Clar, i és que no sabíem ni com jugàvem ells, perquè després nosaltres més o menys agafàvem referència i pensàvem, sí. Mira, ells juguen així d'aquesta manera, tenim aquesta opció, no tenim... I el Sobrense va passar això, sobretot a la primera volta,
sí, sí.
La segona...
Bueno,
i
al
Inter també li va passar el mateix
sí. Sí.
El Sobrense tenia un problema en aquella època que el Jordi no podia anar a veure per motius de treball, no podia anar a veure l'equip contrari que això en aquella època igual com va estar a primera regional
això t'agrada a tu, no?
Era,
anar a veure els rivals contraris
sí, però Jordi per motius de faena
este any era bé perquè los tenemos muy cerca
sí, este año, mira, los tienes en casa
t'agrada veure l'equip contrari, Andrés perquè això ha de variar la teva forma de jugar o perquè senzillament vols tenir controlat el rival que tens al davant. És a dir, ets dels que penses que...
Jugar en funció del contrari. Pues sí.
Això mateix, sí?
Sí, jugamos en funció del contrari.
Vale.
Sí, seguro. Y no por verlo un partido antes. Seguro que en cuanto empiece la pretemporada estaré viendo todos los equipos, todos los que pueda, claro. Bueno, a ver, intentaré ir a todos. No están muy lejos. El más lejano a lo mejor que será Torrellén, Urtunén...
Sí.
Sí.
Bueno, a ver, los de la Noia... Pero bueno, pues cuando vengan por aquí.
Sí, porque en este es la suerte que ven a...
Al final, a ver, hay equipos que al final ya... No te los miras tanto, porque,
sí.
Por ejemplo, Peña Jova, Unión Esportiva, los verás tres veces. Conozco a todos los jugadores.
Ya sabes,
dicho,
a quién calzan,
dicho
sí.
Así, sé de qué pie coge a cada
sí,
uno.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Pero bueno, sí que es verdad que yo soy así, intentar jugar en función de lo que haga el equipo contrario.
De acuerdo. ¿Cuándo comenzaré a trabajar? ¿Quina idea
a la espera de que me lo confirmen, el 1 o el 2 de agosto.
Dale.
Creo que las dos primeras semanas son 4 días de entreno y luego ya 3. I ahí...
Ets el que vols jugar amistosos, molts, pocs, contra rivals grans, petits?
Lo que le he comentado al club es que intente ser todos los equipos mínimo de, bueno, de la segunda territorial, ¿no?
Sí.
Equivalente a primera regional, ¿no?
Segunda catalana, primera
sí,
regional.
Sí, sí, eso, sí. ¿No? Que todos sean de superior categoría,
¿sí?
De la misma categoría ya jugaremos luego durante el año.
Sí, y ya nos veurem...
Un partido por semana, entre fin de semana y los entrenamientos, ahí no, entre semana no, no tocar nada de los entrenos.
Vale.
Després del partit de festa major
sí, bueno, els trofeus
després com jo soc una miqueta amb això me quedo amb tot tu deies que venies d'aquí amb jugadors portes jugadors cap aquí?
Sí, però no mucho, o sea, es que la base de la plantilla pràcticament és la misma se van
que pots portar 3 o 4 jugadors? Ja no te dic no
sí. Por mi, por mi parte van a venir 3 o 4 jugadores. Lo demás, pues los jugadores de la Blanca Sur que hemos hablado con ellos, y luego lo típico, te presentas en agosto y se te presenta alguien.
Ya.
Y con la movida que va a haber de jugadores que terminas de juvenil y no te quieren allí y vas a ir probando en todas partes, pues va a haber jugadores que en septiembre todavía no están sin equipo. Y puede ser que te venga alguien que
valga la pena. ¿No?
Sí,
por eso. Hecho pasar mesa que tenía.
Siempre es bueno dejar una ficha por ahí volando, porque el jugador que menos te lo esperas, uh-huh, te aparece un día y.
Como tú ya l'has dit a la directiva i al president, los que vols, m'imagino que ara com existeix tant acord de col·laboració amb els
Sitges... Ah, tira els nombres, home, que està esperant, no me va.
La pregunta no va per aquí, ell sap que n'hi ha molt acord de col·laboració amb la Unió Esportiva Sitges, i que fins i tot s'ha parlat molta vegada, doncs, que si al Sitges no fa falta 3 o 4 jugadors, perquè la intenció dels obrens és que el Sitges, doncs, estigui on té que estar, no? Uh-huh. Doncs, tu ja has parlat amb el president, m'entens? Sí. De los jugadors que tu vols que tu no te lo toquin.
A ver...
Ah, és que va per aquí la pregunta, no va per l'altra.
A ver, es que yo ahí estaría atado de pies y mano. A mí me viene el presidente y me dice que ha llegado a un acuerdo con el Sitges, que tienen que seguir y se tienen que ir 6 o 7 jugadores, pues yo soy un trabajador del club, ¿no?
Ya.
Vale. Esos 7, pues a taparlos con otros 7. Vale. A día de hoy no me ha llegado nada de eso. Me ha llegado algo, que hay una colaboración, pero bueno, si se va a acabar la afiliación y estamos todos en la misma competición,
sí.
¿Qué sentido tendría? Claro, y luego también el jugador del Suburense. ¿Se va al Sitges cuando se lo pide al Sitges? ¿O se quiere quedar? Es que no lo sé. Yo trabajo de momento...
El año pasado no quisieron ir, excepto el Jordi Muñoz, que fue el único que dio el salto y no del todo.
Yo creo que no es va a acabar de hacer bé del tot. Sí. No quedava gens clar. I això, el que deia l'Andrés, les coses clares.
Sí.
Ni quan ja... Palabra
castellana, ¿sabes lo que parecía? Sí. Un apaño.
Sí, no, i a part és allò de que sí, però no, però ara vaig, però no, però sí, però no.
És que sí, és
o es fa o no es
és
fa.
És que és complicat, és que aquí en Pruebas Ascore, és que el Subense jo crec que tiene demasiada història. Si fos un club tipo, no sé, me vas a ir a nombre de la Ribetana por salir,
sí.
Un club que tiene 4 anys d'història.
Ah, sí.
Però és que ara, perdona, és que ara la cosa ha canviat, perquè ara l'obligació del Subense com a Subense és quedar per davant dels Sitges, és guanyar tots els partits. Vull dir que no li vegues voltes, a mi me pot dir el Manu la missa, que col·laboració, tot el que vulguis, però l'obligació del soci, el Subrense, claro. És quedar davant del Sitges, és quedar campió del grup.
Claro.
I tant li fot que sigui el Sitges, sigui el Ribes o sigui l'altre. Home, és una obligació, no vindrà el Sitges i dir, bueno, avui el Sitges, i com el Sitges el primer equip, posem tots els que no han jugat i que no venen a entrenar, no? L'obligació és ser ambiciós, que una de les coses que he pegat del Subrense, i el Jordi s'ha ressat, és que li ha faltat ambició al Suburense, perquè el Suburense en ambició, quan se va quedar sense jugadors als primers partits de Lliga d'aquesta temporada, diu, Talido no tinc, ja va tota la temporada no tinc. Tenia que anar a buscar jugadors, entès que no tenia cap. I diu, bueno, han empatat un partit, el primer partit que va empatar aquí, i el diu, bueno, ja ho han fet tot. Va baixar la moral, però això ho sap, perquè discutim més de vegades, no, ambició. L'ambició del club és dir, bueno, s'ha relacionat el Jordi Saliu, també tinc la traducció, no, tinc delanters, el Jordi, Manu, necessito d'un par de delanteros per quedar campió. I això no ha passat, i ara la seva obligació del Suburense, igual com del Sitges, el Sitges té més obligació de quedar primer, però el Suburense té l'obligació de quedar, de guanyar el Sitges i guanyar tots els altres.
No, perquè està la mateixa categoria.
Clar, no? Però està la mateixa categoria, està la seva obligació.
Quin objectiu et fixes tu per al Suburense la temporada que ve, Andrés?
Si sale, yo creo que esta liga la quiere ganar todo el mundo. Es que va a dar mucho prestigio el que la gane. Aquí a nuestro nivel, poder decir he ganado la liga donde está el Rivas, la Peña Jova, la Unión, el Vilanova, el Sitges.
Es que seas el campeón del Garrigues y Penedès,
Sí.
Entonces, supongo que está obligado a soñar un poco con querer intentarlo. Que ya llegues o no.
Es otra cosa, sí.
Tampoco es un drama, no nos vamos aquí a suicidar por esto.
No, está claro.
Hay equipos que tendrán más urgencia, porque sí. Claro, Sitges viene de perder dos categorías.
Uh-huh.
Está obligado, eso ya es una urgencia.
Sí.
Vilanova también,
para defender
un proyecto de fútbol base con tantos jugadores, para la segunda regional o tercera territorial, como se llame, necesita estar más arriba. Suburense, pues va a pelear hasta que pueda.
Sí, per ser el tema de Vilanova, Toni, com està?
No, el tema de Vilanova està això, no? De lo que parlàvem, que el Vilanova doncs, se fa càrrec del futbol base, clar, està la fundació, no? Què passa? Doncs que la fundació, si vol continuar el futbol base, tindrà que començar des de baix, perquè les llicències són del Vilanova.
És a dir, ara, és que jo no ho acabo d'entendre. Sí. No sé, és que jo no ho entenc bé o...
Sí,
és a dir, ara ja el Vilanova ve...
La fundació era el patró...
Sí, no, no, però el Vilanova ve... El Vilanova ve, el que ha estat jugant amb els Sitges...
Sí.
Aquest equip ha baixat.
Ha perdut categoria.
I teòricament està el grup dels Sitges.
Sí, sí, dir,
aquest equip continua?
Sí, a veure, com el Vilanova agafa el futbol base,
sí,
té que continuar.
Val.
I continuarà en la mateixa categoria perquè no comença des de zero. Perquè
l'únic que canvia és que ja no és fundació.
És Vilanova.
És Vilanova. És club de futbol Vilanova.
És que de fet tu parlaves, quan tu nombraves el Vilanova, parlaves Vilanova B.
Sí.
O Vilanova Amateur.
Jo és que...
No parlava Vilanova Fundació.
Mm-hmm. Val,
eh?
Val, val, val.
I els altres equips també. I tots, tots que té, la Fundació té equips a la preferent, té equip a la primera divisió, doncs de diferents categories, de l'E20, d'infantil, de cadets.
Correcte,
doncs,
correcte.
Aquests sí, continuaran amb el nom de Vilanova, perquè ja sempre ha estat com el nom de Vilanova. L'únic que feia diferent la fundació era gestionar.
Era la gestió.
Que, la gestió, que és el que vol agafar el Vilanova ara, portar-lo tot.
Uh-huh.
I per això li va demanar a la fundació doncs, la seva col·laboració, però que en vez de gestionar la fundació fos el Vilanova qui gestionés.
I això ha arribat
a... La fundació no vol per aquí, perquè clar, alguna cosa n'hi ha que val la pena, perquè si no... M'entens? Vull dir, quan un s'està discutint el que és el futbol base, els nens i tot això, és perquè hi ha algun interès. Mm-hmm. I el Vilanova sí que ja busca aquest interès, perquè de fet ell vol gestionar perquè és el que el firma i és el que costa.
És el nom federatiu,
clar.
Sí, sí, no, no, evidentment. I els meus calés els gestiono jo.
Clar.
No vull que me'ls gestioni un altre.
I ara el problema està així, que fins ara la gestiona la fundació, com ara no la pot gestionar, doncs la fundació, si vol seguir, té que començar des de baix.
D'acord.
És important que sea Mater se quede en este grupo.
Sí, sí, no, evidentment és un... És un...
Además, es un equipo con muy buenos jugadores. Molt. Sería una lástima que...
Per mi és un dels equips que més m'ha agradat aquest any. Sí. Veure'l jugar, eh?
Y jugadores jóvenes ahí, yo conozco muchos.
Molt bons, molt bons.
No seria bueno que empezaran a desperdicarse por aquí...
I jo em quedo, abans que us preguntava què us ha agradat de la temporada i tal, em quedo amb el Vilanova B, amb el Cubelles, que el Cubelles també ha jugat un bon futbol.
La diferència del Cubelles i el Vilanova és que, i això l'Andrés també segur que ho veurà com jo, m'imagino, que el Vilanova era més de formació, jugadors que sortien de juvenils, i el Cubelles és un equip més fet. Són jugadors que ja han jugat diferents categories,
sí, però
molta qualitat.
Són patrons molt similars, de joc, és a dir...
Que tenen molta qualitat i que, de fet, ara...
Que veus alguna cosa més que
el patadón. I, de fet, l'objectiu del Cubelles amb aquest nou entrenador, que és un entrenador de la casa, un entrenador que entrena al futbol base, doncs és seguir això. Tots els jugadors que van sortir de juvenils, doncs que entrin en el primer equip amb aquesta barreja entre la veterania i nanos que estan sortint. Que és el que estava fent el Vilanova, el que passa que el Vilanova doncs, feia molt a nivell futbol base, perquè era un equip molt, molt, molt jove. Però déu-n'hi-do els jugadors que han sortit, que juguen amb el primer equip i que estan donant bon rendiment.
Sí, sí. Estarem divertits. Mira, ja crida, la gent ja crida, ja es posa nerviosa la gent. Doncs estarem divertits, no, Andrés? Serà una temporada...
Complicada.
Complicada, sí, sí.
I molt competida. És que tot, ja, lo que te he dicho antes, és que tot el món va querer ganar.
Tu, d'entrada ja... Setze 45 és el proper dissabte?
Juga els Sitges a Torrella i Llobregat.
Ah, val, 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 val. És a dir, dissabte, dia 11, a 4:45 de la tarda, el Sitges juga un amistós a Torrelles. Torrelles de Llobregat, eh?
Torrella Llobregat.
No el Torrelles que...
No, no, Torrella Llobregat.
Val, doncs això, volia preguntar. D'entrada, tu creus ja que algun equip parteix com a favorit?
No, no crec.
És molt difícil, això. Difícil. Ara queden uns quants mesos, queda tot l'estiu...
Jo no crec que ningú no salga ja de salida com a favorit.
No.
No, yo veo equipos que llevan la inercia de...
Un Sitges, un Molanta...
San Pere Molanta siempre va a estar ahí. Yo he visto San Pere Molanta este año y me ha gustado mucho.
Sí.
Té el mateix bloque. Sí.
Pues si tiene el mismo bloque...
Home, se porta un jugador sobrense, Toni Rusafa.
Sí, sí.
Si se refuerza... Para mí me ha gustado mucho ese equipo, sí. Mucho. El Sitges está obligado. Sí o sí.
Por historia.
Con jóvenes, sin jóvenes, o con veteranos, como sea, está obligado. Vilanova, si mantiene el mismo bloque, estamos en la misma. Peña Yoba también, viene con la inercia de subir. He visto ese equipo, está muy animado, es muy competitivo. tiene un gran entrenador en el banquillo.
Sí, sí, sí.
Y va a estar ahí. Rivas es histórico. Rivas siempre quiere subir.
Sí, sí.
Pues a lo mejor está cuarto todo el año y luego pega un empujón y se te mete arriba. Uh-huh. Y luego estamos nosotros.
¿Y las Roquetas?
La Unión, de mi amigo Sergio.
Sí.
¿Qué pasa? ¿Qué pasará?
Mi amigo Sergio, ya sabe, yo le aconsejo. Y si quiere que siga mis consejos. Y tendrá que remodelar.
Tendrá que remodelar. Preguntar, ¿y quiénes son los tres consejos?
Tendrá que remodelar el equipo. Él sabe por los problemas que ha pasado. Sí. Yo los he vivido en primera persona, porque incluso estuve un mes o dos entrenando y tuve que decirle que dejaba de entrenar, porque era perder el tiempo, literalmente. Él lo sabe. Uh-huh. Tiene que cambiar. No puede estar sufriendo lo que él ha padecido. Sí. No lo ha padecido ningún entrenador este año.
Es que ha patit molt.
Mucho,
sí, sí. Si él vol portar las Roquetas, seria millor portar-lo des de fora que no entrenant. T'ho dic perquè tu ho coneixes molt bé. Sí, i és una bellíssima persona.
Si ell tiene, potser... tiene el deseo d'entrenar, no se lo puedes negar. No lo sé, eso ya él... No sé,
pues si ell vol seguir entrenant.
Él quiere seguir entrenando. Él está buscando jugadores, le va a costar mucho. ¿Por qué? Estamos hablando del nombre de los clubs. Uh-huh. Un jugador le dice, Subrense unió, Sitges unió. No te va a decir unió. Entonces él ahora le va a costar mucho encontrar jugadores, porque a él también le van a tocar jugadores y va a ser complicado. Uh-huh. Y es un año muy duro también. Sí, pero sí. Bueno, él me lo decía el otro día, dice, bueno, es que a pesar de todo tampoco estábamos tan mal, porque bajaban 6 y daba la sensación que estábamos muy mal, pero si tú pones un año normal que bajan 3,
sí.
La Unión estaba décimo o 11, mitad de la tabla.
Es una temporada.
Sí. Y este equipo ha ido con 11 jugadores a jugar a Odena.
Sí, sí. El gran problema d'aquesta temporada, ja ho hem dit sempre, és que per dalt només pujava un. El segon, fins ara jugava, tenia el premi de la promoció. Aquest any, res. Uh-huh. I a baix, clar, de baixar 3-4 pels compensats, clar, baixar 6.
Sí.
Ostres, això canvia el panorama.
Arriba és l'altre peligro. Que llegue el momento en el que no peleas por nada.
Ah, lo que le ha pasado al Sobrense este año.
Eso es lo peor que te puedes encontrar en un equipo de la regional.
Aún y así, el Sobrense... Ha competido hasta el último momento, Y sigue compitiendo porque está hasta las semis de la Copa.
Hace mejor recta final que prácticamente todo el campeonato.
Puede ser, de los equipos de arriba, puede ser el que en el último momento haya querido dar el empujón y los otros pues han dejado de ir un poco.
Sí.
Porque ya, bueno, no hay nada que hacer. Uh-huh. Cuando entras en un vestuario regional, no vengas a decir a la gente, oye, vamos a ver si quedamos terceros. Los jugadores, o gano o no gano. Soy primero o no hago nada.
Ya. Sí.
Tercero no te premi. Tercer no té premi.
No sé quién.
Primer,
sí. Sí, no? Com aquella vez...
Qui se'n recordarà que la temporada 2010-2011 el Sobrense va quedar a tercer quart?
No, ningú. Nadie. Nosaltres.
Home, perquè hauràs d'anar a buscar l'arxiu.
Nosaltres, sí. Però ells no.
Sí. Yo este año espero que ojalá sea una liga que no se decida tan pronto, que llegue hasta el final, que estemos todos ahí arriba. Ya. Que luego no subes, bueno, pero que digas hasta el final...
Amb opcions.
He estado peleando y me he quedado a 3-4 puntos. Uh-huh. Te lamentas, pero no sufres tanto. Pero si te quedas a 30 puntos del primero, tercero o cuarto, dices, bueno...
Sí. ¿Qué fas?
He pasado un año.
Uh-huh. Molt bé.
Així lo veig.
Home, aquest any tornarem a lo de sempre, no? Un pujarà, l'altre promocionarà.
No ho sé. Quins plans té la federació?
Conociendo a la federació, te puede sacar qualsevol
cosa. No?
Sí.
Un pujarà, l'altre, no ho sé, o a millor pujant dos.
Home, jo crec que la promoció s'hauria de recuperar.
Sí.
Perquè ara ja tens l'estructura feta dels grups. És a dir, aquest any tenies l'excusa de que hi havia el canvi de grups. Però aquest any entenc que la federació ja ha de tornar a la fórmula fins ara existent, no? Clar, de primer campió puja directament, segon promoció.
I luego que solo desciendan 3, equilibren bien los campeonatos, no hagas bajar 6.
No
tiene sentido que nos junten ahora todos aquí para que nos metan otra vez 6 y se vuelva a descompensar.
Sí.
Bueno.
En fi, que arribem a les 5, final de trajecte, com es diu en aquests casos. Tenim l'estiu per endavant i el mes d'agost ja per temporades. Mig setembre començarem una nova temporada. Sobrense, Sitges... En fi, estarem divertits, com dèiem. Andrés, gràcies per venir.
A vosotros.
Que vagi molt bé, que tinguis molta sort en aquest nou projecte.
Muy bien.
I a veure si te comen los torrones, eh?
Sí, los torrones y la paella del próximo verano.
també. Toni, merci.
Nosaltres ho veurem, eh?
Sí, home, sí.
Sí, lo veurem. Sí. Lo que te he dicho antes, lo mismo me quedo 15 años aquí. Sí, sí. Hago presidente de Sobrense, luego.
Imagina't, passaràs a la història ahí como...
Ganant un busto.
Que vagi molt bé. Adéu-siau, bona tarda.
Adéu.